Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Han passat dos dies, però la gent continua avui parlant encara del tema del fora de joc semiautomàtic. Hi ha teories per tots els gustos i segur que vosaltres teniu la vostra. La meva és que el sofisticat sistema amb les 10 càmeres, el sensor a la pilota i els 29 punts de control en cada futbolista va funcionar, va dictar sentència i va sentenciar que era fora de joc. I encara que ens costi, encara que la imatge real ens digui als nostres ulls que Lewandowski estava en posició correcta, encara que la recreació amb els famosos ninots que varen veure bastants minuts més tard sigui una autèntica xapussa i contribueixi a la confusió, hem de fer, crec, un esforç per confiar en el sistema, tant quan perjudiqui el nostre equip com quan el beneficiï, perquè si no hi confiem, més val que apleguem. El que sí estaria bé és que ens ensenyessin una prova concloent per poder quedar-nos del tot tranquils. Seguirem parlant del tema avui, eh? Ho farem al debat i amb clau Barça, si ahir ens centràvem en dos jugadors que han caigut de les convocatòries de les seves seleccions per lesió, Lamine Yamal i Lewandowski, avui posarem l'accent en dos que sí hi van. Un per primera vegada amb Espanya, Marc Casado, i l'altre perquè torna amb la selecció dels Països Baixos, en aquest cas molts mesos després, Frenkie de Jong, que torna a generar també debat perquè és evident que no està encara al nivell de ritme i d'intensitat dels seus companys. Fins i tot va semblar diumenge, ja va donar la sensació a Noeta que en alguna pilota dividida li costava encara anar fort a la pilota, com si tingués una mica de por, cosa comprensible després de les lesions encadenades que ha tingut el turmell. A l'Espanyol parlarem dels moviments de Martin Brathwaite per comprar el club. El davanter danès va rebre ahir a Madrid el premi al màxim golejador de segona de la temporada passada. La veritat és que es troben a faltar els seus gols. Al Girona escoltarem Arnau Martínez, que ha atès els companys de Monty Living, i juga avui al Barça femení, partit de Champions. A 6:45 de la tarda, el Johan Cruyff, Barça-Sant Polten, obligades a guanyar i, si pot ser, a golejar les de Pere Romeu, que porten una victòria i una derrota en la competició. I després hem quedat per parlar també amb José Luis Santamaría, el mànager general del circuit de Barcelona-Catalunya, a 3 dies perquè es disputi el Gran Premi Solidari Motul Barcelona, que, com sabeu, substitueix el Gran Premi que s'havia de fer a València i que decidirà el Mundial de MotoGP entre Jorge Martín i Bañaia. El més important, però, és el seu caràcter solidari. En bàsquet, avui juga el Manresa, partit de Champions, a la pista del Chemnitz, alemany, i demà el Barça visita el Partizan a l'Eurolliga. I atenció amb Alcaraz, que ahir va perdre el seu primer partit a les ATP Finals, no es troba bé, té un virus, avui no s'ha pogut entrenar, demà en teoria té el segon partit del torneig contra Rublev, a veure si pot jugar, i atenció que en una setmana tenim la Copa Davis a Màlaga, després estem a Turín amb l'Àngel García. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i el Jordi Blanco i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, confieu en el fora de joc semiautomàtic? Esteu votant que sí al 65%, que no al 35%. En clau Espanyol, creieu que Brathwaite pot comprar el club? Esteu votant que sí al 59%, que no al 41%. I en clau Girona, dels lesionats, qui és més prioritari recuperar? Guanya Sigankov amb el 85% dels vots, Krejci 7%, Esprilla 7%, Abel Ruiz 1%. Marc Paires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Not like I've made every
Vinga, comencem passant 10 minuts de les 3 de la tarda. Comencem l'Esportscope d'avui dimarts i comencem, que ahir parlàvem de dos futbolistes que no aniran amb les seves seleccions, Lewandowski i Lamine Yamal, i avui volem començar parlant de dos que sí que hi van i que són notícia, Marc Casado i Frenkie de Jong. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. I els dos són notícia, per anar amb les seleccions.
Sí, Casado perquè hi va per primera vegada amb la selecció absoluta.
Acaba d'arribar a les Roses aquest migdia per concentrar-se per primera vegada amb la selecció absoluta. Ha escenificat Casado una gran irrupció a l'elit, acabava contracte a l'estiu i es va quedar perquè Hansi Flick li va dir que confiava en ell, que apostava per ell. Ha estat titular en 9 dels 13 partits de Lliga i en les 4 jornades de Champions, en tots els partits europeus. Indiscutible al mig centre, peça clau, a més ha donat 5 assistències de gol. Això, aquest rendiment, li ha valgut la convocatòria de Luis de la Fuente. Per tant, el veurem o contra Dinamarca o contra Suïssa a la Nations League o en els dos partits. A més, debutarà Casado, i això és pràcticament inèdit, Joan, quan no fa ni un mes disputava el seu primer partit, el seu primer i únic partit amb la Sub-21. Tot plegat ha anat tan ràpid que ha sorprès a pràcticament tothom, també a Sergio Busquets, que el coneixia molt bé de la Masia i que va ser un dels protagonistes ahir del partidazo de la cadena COPE.
Sí, la verdad que nos ha sorprendido mucho, porque yo la verdad que lo conocía de hace tiempo, porque lleva muchos años en el filial y venía muchos entrenos, y es muy buen jugador, pero el nivel que está dando es que es superlativo, y asistencia, no pierde balón, siempre elige bien, luego solidario, la verdad que está a un nivel espectacular.
Un Busquets que no és habitual que concedeixi entrevistes, ja feia broma amb el Juanma Castaño i li deia que potser fins que Rodri no tornés a guanyar una altra pilota d'or no ens atendria, però és que va entrar perquè és molt bon amic de Rodri i va voler donar-li una sorpresa. Segueix a Miami, ja ho sabeu, i està molt pendent del Barça, veu molts partits de l'equip de Hansi Flick, ha elogiat el seu futbol tan atractiu i ha reconegut que no esperava que la seva idea calés tan ràpid entre els jugadors.
Molt bé, el que sí que ens atén ara és Aureli Altimira, que era el coordinador del futbol base del Barça juntament amb Jordi Roura quan arriba Casado al club fa 8 anys. Aureli, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda. Quina irrupció espectacular la de Marc Casado. Una altra, una més, Aureli?
Sí, és per estar contents tots els culers i tots els que estimem a la Masia i la Pedrera, no? Estan arribant molts nanos, estan rendint al més alt nivell i l'últim ha sigut el Marc Casado. Sí. Estan molt contents tots per ell.
Escolta, com recordes la seva arribada? Ell arriba amb 13 anys en categoria infantil, crec, de l'Adam, no?
Sí, ell estava a l'infantil de l'Adam. De fet, de la Villa l'havíem seguit en el Granollers. I aquell any a l'Adam el vam estar sobre d'ell. Vam fer un partit amistós amb el nostre infantil B per veure-lo in situ, perquè sabíem que tenia ofertes, tenien alguna oferta del València, si no recordo malament. I bé, ja, després d'aquell partit vam decidir que era claríssim per incorporar, no?
Sí. Què us crida l'atenció d'ell, aleshores, Aureli?
Doncs la seva personalitat, la seva sang freda, no? Era el pivot de l'Adam i recordo perfectament una jugada contra nosaltres, contra el Barça, amb una pressió molt alta nostra. El tio va ser capaç de baixar al costat del porter i demanar la pilota amb una sang freda increïble, no? Era el que buscàvem, no? Buscàvem un director d'orquestra i ell era el més semblant. Va tenir aquesta personalitat de jugar contra el Barça i estava clar que era un jugador que en aquest aspecte no fallaria, no?
Sí. Jo feia molt de temps, Aureli, que no veia un futbolista per jugar en aquesta demarcació tan equilibrat, que jugués tan bé amb la pilota als peus, però que després et donés tant de treball també al mig del camp i recuperés tantes pilotes, Aureli.
Sí, sí, la capacitat tècnica i de llegir el joc ja sabíem que la tindria sempre, això estava clar. L'únic dubte era potser el tema físic, no? El tema defensiu, perquè tampoc és un jugador molt alt ni molt fort, però sempre ho ha suplit ell amb molta intel·ligència, amb anticipació, sempre... Ha llegit els moviments del contrari molt, molt bé, s'anticipa molt bé, sap col·locar-se molt bé i, a part, té pulmons. És un tio que fa molts quilòmetres i amb molta intenció sempre tot.
Sí. Per tu, la seva posició ideal és la posició en la que està jugant ara, de mig centre o d'interior, Aureli?
Nosaltres sempre l'hem vist com un mig centre.
Sí.
Amb el 4-3-3 sempre ha sigut el pivot, el director d'orquestra. És cert que pot jugar a l'interior, lògicament. El que passa que serà un interior sempre s'ha perfilat bé, s'ha col·locat bé, però no serà un interior que tingui 1 contra 1 o que sigui capaç d'aconseguir molts gols, com per exemple pot ser Gavi o Fermín, no? El que sí que és la capacitat de dirigir el joc des de la posició de pivot, no?
Sí. De vegades hi ha situacions futbolístiques que marquen carreres, Aureli. Ho dic perquè aquesta temporada va començar jugant el Marc Bernal, que ho estava fent de fàbula en aquesta posició. Malauradament pel xaval va arribar la desgraciada lesió i això li ha donat l'oportunitat a Marc Casado de fer-se amb aquest lloc.
Sí, el futbol d'aquestes coses, no? Aquests capritxos. I mira, la desgràcia de la lesió del Marc, del Marc Bernal, i ha donat l'oportunitat al caçador. Mm. De manera que ja estava preparat, ha picat pedra durant molts anys de la futbol base, semblava que sortiria cedit, però al final ha tingut paciència i bé, ha aprofitat l'oportunitat com ningú, no?
Sí, i estava cantat que amb aquest rendiment que està donant el Barça, Aureli, era car de selecció absoluta, eh? Estava cantat, eh?
Sí, perquè el rendiment és que és altíssim. És que jo crec que és un dels millors jugadors de l'equip, sense cap mena de dubte. En molts partits ha sigut el jugador, per mi, més destacat. En les dues facetes, tant defensiva com ofensiva. Jo crec que és difícil trobar un jugador així i que porti tant a un equip, no? Jo crec que era lògica que el seleccionador el cridés i esperem que sigui per molts anys, no?
Sí. Compres el sobrenom que se li ha posat últimament, que és el Kimmich, el Kimmich del Barça, Aureli?
Bueno, és semblant, eh? Sí. Físicament és semblant. Jo crec que en Marc potser és una mica més dinàmic, no? Ocupa potser més terreny que el Kimmich, però bé, són jugadors semblants, molt intel·ligents els dos i que qualsevol entrenador voldria tindre, no?
Sí, escolta, tant de temps donant la pallissa amb Kimmich, que vingui Kimmich, i ara per què hauria de venir Kimmich tenint a Casado, no, Aureli?
Bueno, això és el que hem defensat sempre els que hem treballat amb la Pedrera, no? Que no cal anar a buscar jugadors a fora quan a casa hi ha un nivell tan alt. Al final, si mires el futbol base del Barça, molts jugadors van a les seleccions inferiors d'Espanya. Les seleccions inferiors d'Espanya guanyen molts tornejos europeus i mundials, vull dir, al final són els millors jugadors d'Europa i del món en la seva posició. Per tant, sí que sempre és cridaner i a la gent li agrada, no?, d'anar a buscar jugadors a fora, però sempre l'han dit, que el Barça està format per jugadors de casa amb 3 o 4 figures mundials i saps que aquests jugadors de casa mai et fallaran, no?
Totalment, s'està demostrant ara més que mai. Aureli Altimira, gràcies per atendre'ns un dia més i felicitats per la part que et toca.
Moltes gràcies, vinga, una abraçada.
Una altra per tu, Aureli. 3:19 minuts, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia, Marc Casado Torres, amb tota justícia internacional absolut per Espanya als 21 anys. Marc ja ha passat per les categories inferiors de la selecció, la sub-16, sub-17 i sub-21. Va néixer a Sant Pere de Vilamajor, al Vallès Oriental, 4.000 habitants, i va passar, com tants d'altres, per l'Adam, abans d'arribar al Barça, encara amb 14 anys. A finals de juny d'aquest any s'acabava el seu contracte amb el Barça i el Hansi Flick volia comptar amb ell i es va decidir renovar el seu contracte a l'actual fins al juny del 2028 amb una clàusula de 100 milions d'euros. Contracte que s'hauria de pensar en revisar per adequar la fitxa a les seves espectaculars prestacions i per blindar-lo amb una clàusula molt superior. Marc Casado, dels 3 migcampistes que han de ser titulars al Barça, ell i Pedri són indiscutibles. Casado és petit d'alçada, 1,72 m, però gran, molt gran, com a futbolista. I com Kimmich ha jugat també de lateral, l'alemany, que tampoc és molt gran, és molt alt, 1,77 m, a diferència de, per exemple, Rodri, el millor del món, amb 1,91 m. Marc Casado, petit, però gran, molt gran, de l'estil dels peloteros, que agradaven al meu admirat Toni Bruins Slot. Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Imatge dedicada al Casador, Casador per una banda, i De Jong, Helena, per una altra, que torna a Holanda després de molt de temps.
Després de 14 mesos, recordem que es va perdre l'Eurocopa, va anar a la concentració, però Koeman va decidir que no estava en condicions de jugar, per tant, doncs va fer el viatge a retornar a Barcelona, on va fer un tractament específic pels problemes al turmell. Des que va reaparèixer amb el Barça l'1 d'octubre en Champions contra el Young Boys, De Jong ha participat en 7 dels 17 partits que ha disputat l'equip, els dos últims com a titular en Champions a Belgrat contra l'Estrella Roja i aquest diumenge a Noeta. El descans, recordem, va ser substituït, però per un cop a la tíbia, res greu. Per tant, avui ja està concentrat en Països Baixos i la intenció, deia Koeman, és que pugui jugar, que pugui tenir minuts aquest dissabte contra Hongria. Koeman, que ja el coneixem tots, destaca per la seva sinceritat, reconeix que De Jong encara està lluny del seu 100%, que encara no està al seu millor nivell, no ha jugat d'aquests 7 partits cap sencer amb el Barça, però que per la selecció és important que torni amb el grup perquè és un jugador que té un protagonisme i una ascendència dins de la selecció holandesa. Koeman, recordem, que en el seu moment va acusar el Barça de forçar Frenkie De Jong en l'últim any, amb aquesta reincidència de 3 lesions al turmell dret, i per això, quan fins i tot De Jong i el Barça deien que estava bé per jugar a l'Eurocopa, va ser Koeman qui va dir que el desconvocava perquè no el veia al 100%.
Sí, i jo encara no el veig al 100%. L'altre dia a Noeta se'l va veure que a nivell de ritme i d'intensitat està per sota dels seus companys, i fins i tot jo vaig tenir la sensació en alguna pilota dividida que tenia una mica de por encara.
Sí,
és normal, ho entenc.
És normal, perquè és que són 3 lesions al turmell dret en un any i és que és inconscient, no?, tenir por a tornar-te a lesionar aquella zona que t'ha complicat tant la vida en els últims 12 mesos. I és cert, ho comentàvem, en les pilotes dividides és on li veiem que encara té por, que encara va amb el fre de mà posat Frenkie De Jong per evitar tornar a lesionar-se, i per això també es van encendre totes les alarmes quan vam veure que possiblement s'havia lesionat l'altre turmell, l'esquerra. Afortunadament no és res, simplement era un cop a la tíbia, i De Jong ja podrà tornar a sentir-se futbolista també en Països Baixos, amb qui torna 14 mesos després.
Gràcies, Contis.
Adéu.
Adéu. Fem una pausa ara i després escoltarem a Rodri, gran protagonista de luxe ahir al partidazo amb Juanma Castaño.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Doncs va ser un autèntic luxe, un privilegi, un plaer escoltar ahir gran protagonista del partidazo de Cope amb Juanma Castaño, a Rodri. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
El brillant pilotador, el millor futbolista del món de la temporada passada.
I va deixar un parell de titulars que ara escoltarem, que estan bastant bé en aquesta entrevista ahir amb Juanma Castaño, el partidazo de Cope. Nit especial amb el guanyador de la pilota d'or, Rodri, ja sense crosses, seguint amb el seu procés de recuperació i que va il·luminar els estudis de la cadena Cope parlant del seu històric premi al Teatre Chat a París. Reconeix que amb 17 anys volia deixar el futbol, no descarta tornar a jugar aquesta temporada perquè ja ha començat a caminar i les sensacions són més que positives, i ha parlat de Haaland com l'únic jugador que pot estar a prop de Messi i Cristiano Ronaldo. Sobre la pilota d'or i els mèrits que ha fet per guanyar-la, el jugador del City té clar per on ha passat aquest èxit del futbol espanyol.
Yo creo que la regularidad, creo que es lo más difícil en el futbol. Creo que en mi punto de vista, no es ponerse medallas ni, o sea, yo cuando no he sido el mejor lo he dicho, o cuando creo que ha sido otro. Creo que el jugador más regular de esa temporada fui yo, quizás no con los picos más altos, quizás la temporada pasada tuve momentos más importantes o más álgidos, pero en consecuencia a esa regularidad creo que sí, pero yo qué sé, no soy yo para debatir si lo merecía, ¿no?
és un abans i un després del futbol del nostre país. Assegura un Rodri que dorm amb la pilota d'or, va admetre que encara no ha pogut contestar a tots els missatges d'enhorabona pel títol. Sobre el seu discurs, que tant va agradar, va confessar que el va escriure poc abans de la gala de l'absència del Real Madrid. Diu que no li va afectar que no estiguessin a París perquè era el seu moment i el de la seva família, i va parlar del seu futur al City. Té contracte fins al 2027, li encanta la Premier, és la seva casa, però no tanca la porta a un possible retorn a la Lliga.
Cerrarte puertas o abrirte puertas tampoco tiene mucho sentido. Es que veo la Liga Española y me sigue apasionando, evidentemente. Veo pues los grandes clubes, cómo siguen creciendo. Pero para mí la Liga Inglesa también es especial. Lo que estoy viviendo allí, el club donde estoy, no solo el equipo, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor no conoce el club, pero es un club que, joder, en el que me siento muy identificado, muy familiar, ¿no? Y me siento muy, muy cómodo allí. Entonces, yo creo que cualquier cosa que me hiciera salir de ahí tendría que ser muy, ¿no? No tendría que pensar mucho porque estoy muy, muy bien ahí. Entonces, simplemente eso, te puedo decir. No lo sé lo que va a pasar.
Durant la xerrada del partidazo, Rodri va demostrar, com sempre, que és un futbolista normal, senzill, molt familiar i que toca de peus a terra. I va deixar un meló per obrir el clàssic debat de que Espanya som un país curiós, més del nostre equip que de la selecció.
Un autèntic crac, Rodri. De seguida, Esports Cope, dos cracs més, a l'Emilio Pérez de Rozas i al Jordi Blanco.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
A veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servionda Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui. També al migdia. Servionda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. Vinga, obrim el debat quan passen 28 minuts de les 3 de la tarda amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? Com estem?
Molt bé, i amb el Jordi Blanco, el company de ESPN. Hola, Jordi.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Que venimos de escuchar a Rodri, Emilio, que es evidente que el City lo está echando en falta, normal. No es normal que el City pierda 4 partidos seguidos y hay quien lo vincula directamente a la ausencia de Rodri.
Bueno, a ver, eso supongo que debe ocurrir en todos los equipos, en todas las situaciones, en todas las especialidades, ¿no? Cuando uno es tan bueno, ¿no? Y sobre todo juega en una posición tan estratégica, es evidente que se nota. El propio Pep, creo recordar que no hace mucho ayer o antes de ayer, dijo, bueno, eso es como cuando no teníamos a Messi, ¿no? En el Barça, pues es evidente, sí, claro. Pues es un... A ver, hay futbolistas o hay situaciones que a lo mejor algún técnico puede reemplazar o puede sustituir o puede buscar el truco, pero cuando son piezas tan determinantes, yo creo que es materialmente imposible, desde luego.
Sí, sí, Jordi, es que son futbolistas que pesan molt en un equip,
Bueno, a ver, sí, es cert, però bueno, en qui ha perdut el Manchester City aquests 4 partits? Vull dir, és que si mires els rivals contra els que ha perdut el Manchester City, que han sigut el Brighton i el Bournemouth entre ells, a mi que em perdonin, però encara que li treguis el Rodri,
hauries de guanyar, no?
El Manchester City segueix sent un equip molt superior amb aquests clubs.
Sí, mira, ha perdut contra Brighton, contra Sporting de Portugal, contra el Bournemouth i contra el Tottenham.
Sí, però vull dir, a veure, el partit de la Champions del l'Sporting de Portugal ja te'l deixo a part, si vols, perquè també era...
Pots perdre, però no 4-1, Jordi, no 4-1,
Vale, però no, però que a mi referir que perdent pots anar a buscar l'empat i et poden donar pel sac, que sí. És el que li pot haver passat, sí. Però perdre contra el Bournemouth i perdre contra el Brighton, a mi no em serveix l'excusa de que els hi falti el Rodri, com quan aquí faltava el Messi, perquè aquí faltava el Messi, però estaven el Xavi, estava l'Iniesta, estava o l'Eto, o el Villa, o l'Alexis, vull dir, no, vull dir, és un mal més estructural, no perquè falti un jugador.
Sí, i, igual que el Barça troba falta Emilio quan no està la menja mal, eh? Derrota Pamplona, que no va ser titular aquell dia, i l'altre dia no juga i derrota també.
Sí, bueno, eso sí que me parece un poco más asumible, ¿no? O sea, porque entre otras razones es un muchachito que acaba de llegar y no debería de ser tan determinante, ¿no? O sea, yo tengo un poco la impresión de que realmente los dos partidos, si los ves, tienes la sensación de que es lógico que los pierdas, ¿no? El de Pamplona, porque empiezas con, bueno, con la decisión que todos decidimos y nadie desmintió, porque no lo desmintió ni el propio Hansi Flick, de que parecía ser, de que había sido una decisión más de la parte física y la recomendación de que hay jugadores que están bordeando la línea del peligro de lesión, y sales con lo que sales, que bueno, que como dice Jordi, para ganar en Pamplona a lo mejor también te debería de dar. Y respecto al partido de San Sebastián, es que la verdad tienes muy pocas opciones de ganarlo, ¿eh? Porque eso, después de 10 años acabas un partido sin tirar a la puerta. Sí. Por lo tanto, sí, podemos echar mano de Lamine Yamal, pero yo creo que ni el fuera de juego tan sospechoso ni la ausencia de Lamine Yamal es suficiente para explicar un partido en el que la desconexión, especialmente en cuanto hace referencia a la creación de fútbol y a la creación de ocasiones, es evidente, ¿no?
Sí, és veritat el que diu l'Emilio, Jordi, el que passa que Lamine Yamal és d'aquells tipus de futbolistes que el dia que l'equip no està fi, no rulla i tal, el tio s'inventa en qualsevol moment qualsevol cosa i t'ho arregla.
Sí, no, això és cert, però jo també estic d'acord amb l'Emilio, no sé si ho deia en aquest sentit, de que jo, d'alguna manera, em nego a que un xaval de 17 anys sigui el pal de paller del Barça. Mal assumpto si un nano de 17 anys és el pal de paller i la persona imprescindible, el futbolista imprescindible. El Barça té més arguments, ha de tenir més arguments futbolístics per guanyar la Real Societat i a l'Osasuna en el seu moment també. Vull dir que s'ha perdut, bueno, són partits que sempre es poden perdre, no guanyaràs sempre, no va sortir un bon partit a Sant Sebastià, vull dir, van haver errors globals, errors individuals, i bueno, no crec que s'hagi de fer tampoc un drama d'aquesta derrota, per això.
Vaig al tema, us trasllado la pregunta que fem avui als oients. Emilio, ¿confiáis en el fuera de juego semiautomático? Estamos preguntando hoy, ¿confías tú en el sistema?
Bueno, a ver, yo creo que si no confías, mejor dejar de creer en el fútbol y en cómo está montado y en muchas cosas de esta vida. O sea, si tú dudas, si tú sospechas, si tú crees que ese es un instrumento, una herramienta que no vale, que se equivoca demasiado, que es falsa, que no tiene un buen veredicto, me parece que tienes que dejar de creer en el fútbol y pensar que eso, que esto está adulterado. Por tanto, a ver, yo quiero pensar que es justo, quiero pensar que ha venido para que el fútbol sea muy justo, aunque de vez en cuando sospecho que comete fallos evidentes. A mí me parece que, digamos, la regla que existía antes sin VAR, de que si no lo tienes claro no pites, ¿no? Pues claro, con el VAR, por más tecnología que haya, también debería de existir, y yo creo que esa jugada como mucho es tremendamente dudosa y tiene un riesgo de diagnosticar tremendo, como se ha demostrado, porque ni siquiera los propios técnicos del VAR han sido capaces de aportar pruebas de que era fuera de juego, y por tanto yo creo que no se debería de pitar. Pero creer en aquello de decir, bueno, si creo, pues la verdad es que quiero creer para seguir confiando en el fútbol, no por otra cosa.
Clar, està bé. Jordi, clar, és que aquí el tema és que igual el sistema, que és molt sofisticat, igual encerta, però és que després, com la imatge real ens diu als nostres ulls que Lewandowski està en posició correcta i després la recreació que veiem al cap d'una estona és tan xapucera que tot contribueix a aquesta cerimònia de la confusió, no? I no, ja no saps què pensar.
Bueno, sí, és possible, i jo veient la jugada, veient la repetició, veient les fotografies, els frames aquests que diuen i tal, arribo a pensar, dic, ostres, això jo no veig a l'Orsay, però a la pregunta, si crec, absolutament, sí. I està anul·lat, doncs pues escolta'm, està anul·lat i és la raó que et donen i endavant i amén. Per què? Perquè no vam discutir, ningú ha discutit el gol que se li anul·la a l'Espanyol en el derbi pel fora de joc del Jofre. Ni s'han vist 50.000 imatges. Vam aplaudir el fora de joc de l'Mbappé en el Clàssic i es va demostrar que estaven fora de joc gràcies a aquest sistema.
Sí.
Vull dir, jo hi crec en el sistema. I com s'ha de creure... Doncs escolta, és allò que diuen, pues, aquesta vegada... dels 100 i pico forres de joc que ha fet el Barça en els rivals, una vintena poden haver sigut justíssims per mil·límetres, absolutament com aquest de Lewandowski. Però aquesta vegada ha sortit al revés. Pues mira, tu, tal dia farà un any.
Sí, clar.
No, i després, Joana, hi ha una altra cosa, que és, volviendo un poco al diagnóstico que comentábamos con Jordi sobre las derrotas de Pamplona y San Sebastián. ¿Qué es? A ver, si a ti te anulan este gol de Lewandowski, haz 14 más. ¿Vale? Y el Barcelona, no, el Barcelona hasta ahora...
Tienes todo el partido para ganar.
No, es que el Barcelona hasta ahora había hecho 14 más. Y de los cuales 4 o 5 habían sido gol. O sea, el Barcelona había ganado todos sus partidos por paliza. ¿No? Entonces, en este sentido, vale, es verdad. Estamos centrándonos en este fuera de juego... porque es milimétrico y a lo mejor ni siquiera lo es. Perfecto. Pero sobre todo nos estamos centrando en este fuera de juego porque el Barcelona no creó ni una sola ocasión más durante todo el partido. Es por eso por lo que nos estamos
centrando. Home, crear sí que creó, Emilio.
Un de Fermín.
Hay un remate de Casado que si no lo saca un defensa va dentro.
Bueno, vale, es
que
sí,
a mí, perdoneu, això de que...
Si no va a chutar entre pals...
que no se remataba puerta, claro, Casado, ¿por qué no remata puerta? Porque se la saca el jugador.
Bueno, Jordi, llámale pera, pero no lleva remata puerta.
Bueno.
Pero iba a puerta y la saca un defensa, sí.
Bueno, es que probablemente aquel día de Málaga del 2014 también debieron rematar al cuerpo de alguien.
No me acuerdo,
evidentemente.
Pero también hay una jugada de un remate de la Real Sociedad que no se considera remate entre palos, que es una jugada que saca Íñigo Martínez desde el suelo, que si no la saca Íñigo, adentro.
Sí. Una cosa es no xutar entre pals i l'altra no tenir alguna ocasió que el Barça en va tenir. No moltes, però en va tenir alguna.
Nada.
En fi, senyors, que ho deixarem aquí de moment. Emilio, Jordi, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies, Una abraçada als dos.
Una abraçada.
Adéu, que vagi bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes...
Nosaltres ens venen noies dels pobles del costat, ens diuen els pares, no, és que ella vol... Potser som de Vilanova, que tenim a 7 quilòmetres a les Sitges, i ens diuen, no, és que ella m'està dient que vol jugar al camp on ha jugat l'Aitana.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jambuen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jambuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:39 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Saludo al José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Jo també t'estimo, Batllori, una mica.
Veus com la gent creu en el sistema, tot i les circumstàncies? L'Emilio hi creu, el Jordi creu, jo hi crec. Creiem en el sistema.
No, no, la fe és una qüestió de creure o
no muntanyes.
Creure o no creure, ja està. No, no, sí, ja sí. Està.
Escolta, i ens hem de creure que és possible que Brad Wade, o com a mínim s'està movent per intentar complir l'espanyol.
Possible és. Ara, pas a pas i tranquil·litat, perquè aquesta és una història que tot just acaba de començar. Parlem de Martin Braithwaite, jugador que està al Grêmio de Porto Alegre, per si algú no ho sap, de professió als seus gols, exjugador de l'Espanyol, tots en recorden la situació de l'esperpèntica temporada de la passada temporada, quan Braithwaite apareixia a les fotos de la revisió mèdica de l'Espanyol per començar la temporada i hores després deixava l'Espanyol amb aquell famós missatge de «Ahora vamos a por el club». Doncs sí, va pel club, perquè Braithwaite està temptejant la recerca d'inversors per fer una oferta de compra a Xen. Ha explicat ahir al Tiempo d'Espanyol. Emissaris en representació del danès s'han reunit a Boston amb grups que podrien aportar capitals per un canvi d'accionariat. Tot en fase, encara, insistim, molt embrionària, però que no deixa de ser una passa endavant del danès. Braithwaite té un patrimoni personal estimat en 300 milions de dòlars. Podria, ell solet, atacar la compra del club. Però el full de ruta de Martin no és aquest, i sí participar com a accionista important en aquest conglomerat d'inversors que es plantarien a la porta de Rastar amb aquesta oferta. Braithwaite recollia ahir a Madrid el Premi Pichichi de la segona divisió a la gala organitzada per Marca. No va voler fer sang de la seva sortida del club i deixa palès, amb les seves paraules, que l'Espanyol no ha sortit del seu radar i de la seva estima.
Sí, claro, claro, porque es un club especial para mí, entonces es un poquito raro de mirar los partidos de fuera. Desde el último partido hasta mi salida no he tenido ni una llamada ni he hablado con el club, entonces para mí significaba que no querían contar conmigo. Era así, es fútbol, yo entiendo completamente, pero no tenía ni una llamada y era así, no tengo algo negativo a decir. Es fútbol, el club tiene mi apoyo, los jugadores y todo, porque se queda un club muy especial para mí.
Atenta, doncs, la companyia en el plànol esportiu, avui entrenament, abans de demà, quan està previst que l'equip blanc i blau treballi en doble sessió.
Seguirem el tema, a veure en què acabar. Parlem ara també del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
I parlem avui d'Arnau Martínez, que ha ressuscitat aquesta temporada, eh?
Sí, ha ressuscitat, tot i que ara està tocat, eh? Sí. Lesió que es va fer a l'últim partit de Getafe, que l'ha impedit tornar amb la sub-21, però ara mateix és titular indiscutible. Va haver-hi uns partits en el que tant Arnau com Miguel eren el sostén, aguantaven la columna vertebral d'aquest Girona absolutament malmès per les baixes. Un Girona que està pendent dels internacionals, recordo, són 3, Miovski, Ángel Herrera i Brian Hill, que ara s'hi ha pogut anar amb l'absoluta, amb Espanya. Està pendent el Girona de recuperar lesionats i atenció que avui han sortit les entrades pel partit davant el Real Madrid, partit que està inclòs en l'abonament de la temporada, entrades des dels 85 als 182 euros.
Està apretant el Girona amb els preus.
Són gairebé els preus del partit de Liverpool, que ja van generar una protesta, però sí que em sembla que s'ha de destacar que aquest partit està inclòs en l'abonament de la temporada. Partit el dissabte 7 de desembre a les 9 de la nit fins al 19 de novembre, prioritat per la compra d'entrades pels socis. I Arnau, deies Arnau Martínez, ha estat protagonista amb els companys de Multiliving, un dels pares d'aquest projecte és l'Àlex Luna, tertulià d'aquest programa, i ha parlat, just abans d'arribar a l'aturada, del moment del Girona.
Estem molt bé, la veritat que la victòria d'ahir va ser molt important, en un camp que ningú donava res per nosaltres, i al final pues, l'equip va lluitar bé, va estar molt bé, i la victòria més que merescuda.
Paraula d'Arnau Martínez, i hi ha una cosa que em sorprèn, i és una cosa molt positiva, que demà farà balanç, no hem arribat al final de la primera volta, però sí aprofitant l'aturada, balanç de com està l'equip, de la situació esportiva, l'arquitecte del Girona, que es diu Quique Cárcel.
Magnífic, demà l'escoltarem aquí i avui juga el Barça femení. Juga partit de Champions femenina, 7:15, el Johan Cruyff, Barça-Sant Polten, Edu, s'hauria de guanyar i si pot ser golejar, eh?
I a les portes d'una setmana gran amb el clàssic del dissabte a Madrid, l'objectiu passa per sumar la segona victòria a la Champions, 6:45 de la tarda contra el Sant Polten, el Johan, el conjunt de Pere Romeu, a més, buscarà el màxim número de gols contra el líder d'Àustria per apropar-se al liderat del grup que ocupa el Manchester City. Llista de 22 aquest matí, sense Rolfo, Salman i Martina, per lesió i amb la novetat de 3 futbolistes del filial. Pau Romeu podria més donar descans i fer alguna rotació pensant en el partit del dissabte contra el Real Madrid. El Sant Pol té en cué dos partits i dues derrotes. És una gran setmana amb la Champions i el Clàssic. La portera Cata Coll valora el rendiment de l'equip en aquest tram de temporada.
Com aquí crec que hem anat de menys a més. Crec que s'ha vist de principi de temporada fins ara el partit de l'altre dia contra el Madrid que vàrem estar bé com a equip jugant fluid i jo crec que bueno, és el que volen cercar, no? I com un partit com a demà, pues, que al final és Champions, que tothom vol guanyar també el Barça, pues serà complicat.
La jugadora balear també va donar més detalls d'aquesta visita a Montserrat amb diverses jugadores del primer equip. Va dir que tenien una visita pendent a la Moreneta i espera que els hi porti sort en els pròxims partits. A l'altre partit del grup D, 9 del vespre, Manchester City-Hammarby.
A veure com va la jornada. Sort al Barça, 3 quarts de 4. Fins aquí el futbol, una pausa i després estem al circuit de Barcelona-Catalunya.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
America first. We have to put our country first.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Antes de que tu día suene así...
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca. ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Sabeu, aquest cap de setmana es disputa el circuit de Barcelona-Catalunya, l'últim gran premi de la temporada de MotoGP, el que s'havia de disputar a València. S'estan jugant al Mundial Jorge Martín i Bagnaia, però sens dubte el més important d'aquest gran premi és el seu caràcter solidari, gran premi a benefici de les víctimes i damnificats per la Dana. Tenim al telèfon el mànager general del circuit de Catalunya, José Luis Santamaría. José Luis, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Gran premi, circuit de Catalunya, gran premi solidari Motul. Això vol dir, José Luis, que més que mai s'ha d'omplir el circuit, eh?
Sí, com bé dius, no l'omplirem tant com es podia omplir amb un gran premi normal, perquè la capacitat és una mica més reduïda, perquè en 10 dies no hem pogut tenir tota la infraestructura de grades que muntem per un gran premi.
Sí.
Però sí, estem molt contents de la resposta i estem per sobre les 45.000 entrades venudes. Les persones han respost en aquest gran premi solidari de forma excepcional. I recordar que aquells que no puguin venir i que vulguin fer aportacions, hi haurà també la possibilitat de fer les seves aportacions a través d'un compte corrent que anirà també destinat als afectats de València.
Ja, el compte corrent, qui el vulgui consultar, suposo que està a la web del circuit, i no?
Sí, estarà a la web. Avui crec que ja sortia als mitjans escrits, també, amb alguna publicitat.
Sí.
I qualsevol que estigui interessat que es posi en contacte també amb el circuit, que li facilitaríem a l'accés amb aquest codi QR.
Molt bé, em sembla que a més hi ha previst una sèrie d'activitats també per recaptar fons, no? Durant la celebració del Gran Premi.
Tant divendres a la tarda com dissabte, de 4 a 6, es faran una subhasta solidària a la zona de la Fanson, al darrere de la tribuna principal, en la qual, entre d'altres coses, m'ha arribat de que una de les motos d'en Mabel Viñales, amb la qual va guanyar el campionat, serà subhastada pel públic. Però no només serà una subhasta pública feta aquí in situ, sinó que també es prolongarà durant un temps i serà una subhasta online a la qual la gent podrà estar participant també. Aquí s'han volcat tots els equips, els pilots, Dorna, i bueno, pues es trobaran uns productes pels aficionats molt, molt interessants, i tenint sempre en ment de que això va destinat a la solidaritat.
Fantàstic, fantàstic, José Luis. Escolta, em deies que ja estem per sobre de les 45.000 entrades, em sembla que la capacitat serà d'unes 50.000 entrades, per tant, això estarà ple, José Luis.
Sí, això s'omplirà, i el que també recomanem a tota la gent és que vinguin primer amb moto, perquè tindran l'aparcament gratuït aquí al pàrquing H1 i a l'H2, a prop de l'entrada principal del circuit. Segon, com no pot ser d'una altra forma, i també mirant no només amb la solidaritat, sinó amb la sostenibilitat, el que seria el transport públic. Transport públic, poden venir amb autobús des de l'estació del Nord de Barcelona fins aquí al circuit directament, amb la companyia Segalés, o si prefereixen venir amb tren, arribaran a l'estació de Montmeló, i des de l'estació de Montmeló fins aquí al circuit tindrem uns shuttles que els portaran ja directament.
Molt bé.
Tema d'aparcament, com és el que comentàvem, els vehicles, intentar que els vehicles vinguin el més plens possible. Les places d'aparcament són limitades, les poden aconseguir a través de la web també, però no tenim la mateixa capacitat d'aparcaments en terrenys que tenim amb un gran premi. O sigui, la nostra recomanació és transport públic, estalviem aquí el CO2 al màxim, i que bueno, intentin comprendre que això també, el sistema de mobilitat, hem fet el mateix que vam fer pel Gran Premi de Catalunya, amb accessos específics per tota la gent que està treballant a dins del circuit, els equips, els pilots, la premsa, i seguir totes les indicacions que estarà ja tot el recorregut marcat, també.
Molt bé, José Luis. Escolta, ha costat molt organitzar tot això en tan poc temps, que això parla molt bé de la infraestructura, José Luis.
Parla molt bé de la infraestructura i parla molt bé, sobretot, del meu equip. O sigui, en el moment en què un dissabte a la nit els convoques i la totalitat de l'equip ve aquí a veure què és el que podem fer i quan ho podem fer, quan encara no sabíem si vindria aquí el Gran Premi o no, dona molt de sentit a el que estem fent aquí en el circuit. No? És importantíssim comptar amb aquesta passió, com no, amb aquesta experiència de 35 grans premis realitzats, i que aquest, que no estava previst, ja li vam dir a Dorna, no et preocupis, que si l'hem de fer amb vosaltres tirarem endavant i estarem a tope. I així ens està, o sigui, fer les coses tan ràpidament i tan bé com ho està fent Dorna, el seu equip, amb promotor també, i nosaltres, treballant tots plegats.
Molt bé, José Luis. Acabo, aprofito que et tenim per preguntar-te pel tema de la Fórmula 1. Com ho tenim perquè la Fórmula 1 pugui seguir a Barcelona, a Catalunya, més enllà del 2026, José Luis?
Ara és un tema que, la veritat, el tenim aparcat, perquè ara prioritat és aquest Gran Premi solidari. Sí. Ara estem treballant això. Quan acabem això, doncs continuarem treballant i continuarem apretant, perquè això també és una mostra de lo que som capaços de fer amb el poc temps, i això també donarà la visió mundial de lo que és capaç Catalunya i el circuit de Barcelona-Catalunya per col·laborar.
Perfecte. José Luis Santamaría, mànager general del circuit de Barcelona-Catalunya, gràcies per atendre'ns, i que vagi tot molt bé durant el cap de setmana, que segur que anirà, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Tenim setmana de competicions europees en bàsquet. Albert, si té important pel Barça demà a la pista del Partizan a l'Eurolliga.
Sí, és un partit molt especial, entre altres coses, per un nom, Kevin Panther, l'MVP del mes d'octubre de l'Eurolliga, que torna a Belgrat per enfrontar-se a l'equip que va liderar. Ha de buscar aquesta reacció al Barça després de la derrota a Lugo davant el Breogán en partit del campionat domèstic, però també a l'hora de defensar el liderat de l'Eurolliga, perquè recordem que el Barça és el líder de la màxima competició continental. Un conjunt al Blaugrana que, recordo, ja va jugar a Belgrat contra l'Estrella Roja i va vèncer la pròrroga. Han entrenat aquest matí, no hi ha entrebancs d'última hora. Han rebut la visita especial de Nicolà Provítola i esperem, ho dic per la Dana i el tema meteorològic, que no hi hagi problemes perquè en una estona surt des de l'aeroport del Prat cap a Belgrat al Barça. Tot i que la setmana europea pels conjunts de casa, pels conjunts catalans, Batllori comença avui a les 8 del vespre. El Baxi Manresa juga a la pista del Niners Chemnitz d'Alemanya. Chemnitz és una ciutat del sud-est de Leipzig, és a dir, està al sud-est de Leipzig perquè, òbviament, no és de les més conegudes. És el co-líder de la Lliga del seu país, el rival del conjunt del Baix. És un equip que, quan va visitar el Congost, va perdre 105-59, menys 46. 2-1 victòries derrotes pel Baxi Manresa, 1-2 pel conjunt alemany. Marc Castany és l'entrenador assistent del Baxi Manresa.
Tenim el dubte del Musa perquè va tenir aquell problema l'altre dia amb el peu. Veurem si està o no per demà. Esperem un partit molt dur. Molt dur perquè és un equip una mica diferent a l'habitual. Com ja es va veure aquí, molt polivalents amb qualsevol posició. I bueno, és un equip que juga molt dur, especialment en defensa, i hem d'estar preparats pues, mentalment per afrontar un partit així.
És un enfrontament molt important perquè de guanyar el Baxi, que recordem ho guanya absolutament tot a casa, en aquest cas juga a domicili, donaria un pas de gegant de cara a les eliminatòries. El partit a les 8 del vespre, aquest Niners Chemnitz Baxi Manresa.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I hem de parlar de tennis. Atenció amb Alcaraz, que ahir va perdre contra Ruud a l'ATP Finals. En el primer partit no estava fi i segueix sense estar-ho. Anem cap a Turín. Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas desde Turín, por decir algo, porque pinta realmente feo la participación de Carlos Alcaraz en esta Copa de Maestros. Ya le vimos ayer enfermo jugando ante Casper Ruud, un rival a priori muy inferior, y acabó cayendo por 1-6 y 5-7. Y hoy, en el entrenamiento de esta mañana, contábamos en directo en la cadena COPE que lo tenía que parar, que se tenía que retirar del entrenamiento a los 10 minutos porque está completamente congestionado, tiene el pecho muy tomado y no dejaba de toser durante todo el entrenamiento. A partir de ahí, a intentar recuperarse. Nos ha dicho Juan Carlos Ferrero en COPE que cree que puede estar recuperado para mañana, al menos para saltar a la pista, que en estos momentos no descartan la retirada, pero sin dejar de mirar al gran objetivo y al que ahora mismo parece el único realista, que es la Copa Davis. Ahí sí que tiene tiempo para recuperarse. El próximo martes tendría que saltar a pista para jugar ante Talon Griesport, ante el neerlandés, y darnos al menos ese punto de cuartos de final y alguno que otro si queremos acabar ganando el torneo. Es nuestro líder, es nuestro número uno, y sinceramente yo creo que tiene que tener la mente ya más puesta en esa Copa Davis que en esta Copa de Maestros, que ha empezado maldita y sigue maldita. Carlos Alcaraz para su entrenamiento, veremos si puede saltar a la pista mañana a las 2 de la tarde ante Andrei Rublev. Un abrazo, compañeros.
Superstar, otro para ti, Ángel.
Estimats nens i nenes, quan veieu una cosa al diari, deixeu un 1% de dubte. Diario Deportivo Catalán de Prestigio, Fútbol Catalán. Alta en el Vilafranca. El Vilafranca fichó al lateral Àlex Moreno. Sí, el del Betis, el de Aston Villa, que llega procedente del Nottingham Forest inglés. ¡Ostras, tu fichajazo! ¡Wow! ¿Qué le pasó al redactor que elaboró la noticia? Pues que se emborrachó como Víctor Navarro. Solo le faltó poner top, 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 top. Claro, se tragó el último tuit del hilo. Twitter del Fútbol Club Vilafranca. Àlex Moreno, bienvenido a Vilafranca. Més detalls al següent post i a l'últim post. Àlex Moreno s'incorpora com a nou ponent a la taula rodona d'aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Sam Casino de Vilafranca. Futbol Club Vilafranca, passat, present i futur en el marc del futbol actual. La taula rodona promet, perquè està Àlex Moreno, Josep Maria Batet, historiador, Joan Baumala, periodista, Nogués i Agustí Puigivert. Puigi.
Sí. O sigui que, home, està molt bé la taula.
Sí, però, sisplau, quan mireu el diari, un 1% de dubte. Última hora, Batllori. Se Fútbol distribuye paraules de Marc Casado. Com va rebre la combo per l'absoluta?
Estaba en casa, estaba esperando... Yo pensaba que se veía en directo, que salía el míster a dar los nombres uno a uno. Y nada, vi que salió el vídeo. Al ver mi nombre ahí, pues nada, mucha felicidad y muy contento.
Abdón Prats renova 2 anys pel Mallorca i sí, plenamente confirmado, noticia del día en el mundo del fútbol. Paco Gémez vuelve a los banquillos, regresa al banquillo del Ibiza, donde ya estuvo.
Está bé, Castillo, perquè, home, està bé, està bé.
Sí, sí, sí.
Les enquestes en clau Barça. Confieu en el fora de joc semiautomàtic? Guanya el sí, 56% dels vots. En clau espanyol, creieu que Berhalter pot comprar el club? Sí, 59%. I en clau Girona, dels lesionats, qui és més prioritari recuperar? Guanya per golejada Sigankov amb el 87% dels vots. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot.
¿Cuándo te presentan, Gémez?